El govern dona per fet que els casos de pesta porcina africana augmentaran i l'exèrcit es desplega a Collserola. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Pendents de confirmació, la Generalitat analitza 8 casos sospitosos de pesta porcina africana en porcs senglars a Collserola, tots dins del radi inicial a Cerdanyola del Vallès, Joan Bota.
L'aparició de la malaltia ja ha comportat que amb clients estratègics com la Xina s'hagin tallat les exportacions de porc, en el cas de Pequín només les del radi afectat, però en altres països, a l'espera de negociacions, el veto afecta tot el porc espanyol. Així ho mana el protocol, tot i que no hi ha cap cas en granges. Generalitat i govern treballen per contenir el brot entre els porcs senglars.
Connectem amb el Departament d'Agricultura i amb el Parc Natural de Collserola, Joan Garcia i David Àngela.
Govern i Estat treballen conjuntament amb l'objectiu que el brot no s'escampi del radi delimitat. Per això fan una crida que tothom respecti les restriccions d'accés al medi natural. El conseller Ordeig fixa quin ha de ser l'objectiu.
Molt important el que fem d'aquí a divendres. Molt important per contenir, i el prioritat número 1 és que cap porc senglar que no entrés al circuit de l'alimentació de les granges i que no es pugui escapar d'aquests 20 quilòmetres. Aquesta és la prioritat número 1. Si aconseguim això, tindrem molta feina feta.
Mentre la unitat militar d'emergències de l'exèrcit mira de restringir la mobilitat dels senglars dins d'un perímetre de 6 quilòmetres a Bellaterra, des del parc de Collserola reiteren el missatge que l'accés està restringit després d'un cap de setmana on el descens del públic s'ha situat per sobre del 62%, però ha sigut molt irregular depenent de la vessant.
I davant d'aquesta situació, atenció a això. La farmacèutica catalana Ipra treballa en una vacuna contra aquesta malaltia, contra la pesta porcina. Més detalls des d'Amer, Núria Pereira.
Ipra té diferents prototips de la vacuna que han funcionat al laboratori i durant el 2026 els provarà en animals. L'empresa biotecnològica avisa que no s'arriba a temps a tenir-la per l'actual crisi. La pesta porcina africana és un virus molt complex que s'investiga des de fa anys.
Aquests problemes que provoca la fauna salvatge han impactat de ple en una protesta de pagesos avui a Lleida contra les ZEPAs, les zones d'especial protecció d'aus estepàries.
Una tractorada ha col·lapsat al centre de Lleida aquest matí.
Anem cap allà, Pere Joan Álvarez.
Hola, bon dia. Ara som a la delegació de territori on en breu s'acabarà, està previst que s'acabi la reunió que mantenen una representació dels manifestants amb membres del Departament de Territori i d'Agricultura. A la manifestació participen un centenar de tractors que bloquegen des de les 11 del matí un dels punts neuràlgics de la ciutat, la Rambla de Ferran, a l'exterior de la delegació de territori on som ara.
I al Catalunya migdia d'avui també passarem per Mèxic. Allà el president Salvador Illa inaugura aquesta tarda l'estand de Catalunya de la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara.
Barcelona és ciutat convidada d'una fira que ha rebut amb tots els honors l'escriptor Eduardo Mendoza i que ja genera polèmica per la beca de 80.000 euros a escriptors llatinoamericans que escriguin sobre la ciutat anunciada per l'alcalde Jaume Collboni.
Això en un 1 de desembre, Dia Mundial de la Sida, en què podem dir que les infeccions per VIH s'estanquen a Catalunya.
El 2024 se'n van registrar 487 nous casos, xifres gairebé calcada a la de l'any anterior. S'espera que més de 36.000 persones estan infectades. S'estima aquesta xifra al país i vora 2.000 no ho saben.
I encetem el desembre, igual que vam tancar el novembre, pendents de les possibles negociacions sobre un pla de pau per Ucraïna. La Unió Europea diu que som en dies clau. Brussel·les, Jordi Baró.
Sí, la cap de la diplomàcia europea ha assegurat aquest matí que aquesta setmana pot ser crucial el dia que la Unió Europea reuneix els ministres de defensa dels 27. Brussel·les defensa que cal mantenir la pressió a Rússia i ajudar més Ucraïna i segueix treballant per desencallar un préstec multimilionari per Kiev amb els actius confiscats a Moscou.
I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Hansi Flick demana un pas més a l'equip pel partit contra l'Atlètic de Madrid que el Barça juga demà.
Reconeix que encara no estan al nivell esperat i que demà s'hauran d'esforçar molt per poder fer un bon partit. Flick també ha explicat per què al final del partit de dissabte estava trist a la banqueta del Camp Nou. Diu que es va discutir amb el seu segon, Marcus Sorg, quan el van expulsar i que això el va afectar molt perquè Sorg és una de les persones més importants que té el Barça. Sentirem les declaracions del tècnic del Barça. Ha parlat també sobre la baixa d'Araujo i també sentirem Joan Laporta, que ha anat a la presentació del partit de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio. És una presentació on també hi han anat representants de l'Espanyol i el Girona.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Bon dia. A les carreteres, un accident a la C32 a Cornellà, just després del Nus del Llobregat, genera retenció cap a Barcelona. També hi ha congestió puntual de sortida del Nus de la Trinitat o a la C17 a Parets, però en principi sense incidències. I el transport públic, hi ha demores d'uns 30 minuts a l'R4 per la presència d'un senglar mort a la via d'uns 500 metres a l'estació de Cerdanyola, segons hauria confirmat la policia local i també l'Ajuntament, que obligava fins fa tot just uns minuts a circular per via única.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Encetem mes i encetem setmana. Serà freda aquesta setmana?
Sí, serà freda, no s'espera un fred desmesurat, ni molt menys, però sí un fred d'hivern. De fet, avui entra l'hivern meteorològic. L'astronòmic serà just pocs dies abans de Nadal. Però el meteorològic, doncs, és això, és el trimestre hivernal, i vol fer honor. Va cap avall la temperatura i aquest descens tocarà fons entre dimecres i divendres. De moment, avui, a curt termini, tarda tranquil·la amb l'arribada d'alguns núvols prims.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Es reforcen les feines per contenir la pesta porcina africana. Més d'un centenar d'efectius de l'exèrcit espanyol s'incorporen al llarg del dia d'avui i demà arribarà un equip veterinari de la Comissió Europea. Tot plegat per evitar que el virus s'escapi del radi de 6 quilòmetres on van aparèixer els dos primers casos, a Cerdanyola del Vallès. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha sortit fa una estona a explicar les últimes novetats. Manté que hi ha 8 casos de porcs senglars sospitosos, a banda dels dos de divendres ja confirmats. No descarta, però, que n'apareguin de nous a la zona 0 i fa una crida a la responsabilitat als ciutadans perquè col·laborin a contenir la malaltia i protegir el sector porcí. Departament d'Agricultura, Joan García, bon dia.
Bon dia, exacte. Doble missatge de confiança i de responsabilitat des del govern per abordar aquesta crisi. De confiança en el sentit que si es fan les coses bé, es limitarà l'impacte i aquí el govern es fixa dos objectius. Que cap porc senglar entri al circuit d'alimentació de les granges i que no puguin sortir del perímetre de seguretat dels 20 quilòmetres. Ho ha recalcat el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, que ha presentat aquest balanç provisional del brot.
Vivim dies complicats, queden dies també que haurem de seguir treballant i, per tant, continuem demanant la col·laboració, la implicació i la mobilització de tots els recursos públics, privats, de totes les administracions, la que sigui necessària, durant els dies que sigui necessari, que així ho diguin els experts i els científics, per tal de gestionar el millor possible aquesta crisi.
Òscar Ordeig, que presentava aquest balanç de dos casos positius, 8 de sospitosos i 40 animals analitzats. I aquesta crida a la responsabilitat, al rigor, en aquest moment d'alerta sanitària, fer cas a les restriccions, se sancionarà els reincidents que se saltin aquestes restriccions i s'ha de trucar al 112 davant qualsevol troballa. Sobre les causes, possibles causes, Ordeig veu possible que el brot arribés per carretera per embotit contaminat que podien haver menjat els senglars, tot i que no està confirmat. I finalment, pel que fa a l'impacte econòmic, aquí és el Ministeri qui suspèn les exportacions a països de fora de la Unió Europea i qui negocia país per país en quines condicions s'ha de reobrir les vendes. Fins ara, Mèxic, Cuba o Japó han vetat les importacions de tot el porc espanyol. La Xina, en canvi, ho ha fet només de 12 granges de l'àrea de Barcelona. Aquesta tarda, el ministre Planas es reunirà amb la indústria càrnica. Això és tot des del Departament d'Agricultura.
Mentrestant, al parc de Collserola encara hi ha gent que se salta les restriccions, tot i que la Generalitat ja ha avisat que multarà tothom qui no li respecti. Barcelona, David Àngela.
L'exèrcit mira de contenir la mobilitat dels senglars dins d'un perímetre de 6 quilòmetres a la zona de Bellaterra, mentre l'afluència de públic aquest cap de setmana al parc de Collserola ha baixat de manera molt irregular, segons en Raimon Roda, director gerent del Consorci del Parc Natural de Collserola.
Al costat del Vallès ha baixat pràcticament un 90% l'afluència d'aquest cap de setmana a l'anterior. Tenim ja resultats dels ecocomptadors, En la vessant Barcelona ha estat una miqueta menor, la cartera de les aigües no arriba al 10-15%, per tant cal tornar a insistir, tenim tota la setmana per reforçar-ho, ja veurem com encarem el cap de setmana que ve.
De fet, encara aquest matí hem vist un veí de Sant Cugat com retreia un ciclista que sortia a primera hora quan encara era fos de dins del parc saltant-se dos precintes després de fer esport. I ens hem trobat mares de l'escola Xiprés que està a dins i a tocar del centre d'informació del parc que ens explicaven que algunes famílies tenen dificultats per poder arribar al centre. Un altre efecte que es percep de les restriccions de l'accés al parc és que s'han incrementat la presència de ciclistes per les carreteres de Vallvidrera, la Rabassada o la de Molins de Rei, entre d'altres.
I el sector porcí està preocupat per com serà el bloqueig a llarg termini de les exportacions de porc. El conseller ja ha avançat que caldrà negociar país per país. Al conjunt de Catalunya hi ha gairebé 8 milions de caps de bestiar. A Barcelona i comarques estem parlant d'1.800.000 porcs. A Osona, per exemple, són la segona comarca del país on tenen més empreses. Cada dia se sacrifiquen més de 40.000 porcs i molts s'exporten. Anem sobre el terreny, Vic, Nàtia Dell.
El sector, que està molt a l'expectativa del grau d'afectació del problema, creu que la clau és la regionalització. Acotar al màxim la zona d'impacte i que no es posi Osona dins el mateix pac del Barcelonès o el Vallès, sobretot tenint en compte que la pesta no arriba a les granges, sinó que només afecta fauna salvatge. Oriol Rovira és el responsable d'Unió de Pagesos a Osona i Lluçanès. Té 300 truixes i deia això en declaracions d'aquesta emissora.
Suposo que les regionalitzacions ja s'han fetes a nivell de províncies. Potser seria interessant poder-ho fer a nivell de vegueries, no? Això seria una gran solució, no? Que la zona afectada, doncs, en aquest cas de Collserola, doncs, que quedés allà al Barcelonès, que segurament és on hi ha menys implicació comparat amb la resta de regions de Catalunya, no? I això seria una bona notícia.
El sector té coll avall que els preus baixaran. Francesc Carrillo és el director general de la cooperativa Plana de Vic, que cada any porta més de 100.000 porcs a l'escorxador.
Bueno, és un gerro d'aigua freda. Crec que l'any que ve serà un any llarg i el preu tendirà a la baixa perquè hi haurà més oferta que demanda.
La incertesa és tal que divendres la Llotja de Vic no va poder fixar el preu de la carn de porc que es ven als escorxadors. No va cotitzar a l'espera de tenir més informació.
Un dels problemes de la gestió d'una malaltia com aquesta, la pesta porcina africana, és que no té vacuna, però això podria canviar. L'empresa farmacèutica catalana Ipra fa anys que treballa en un prototip liderant un projecte europeu i l'any vinent el provarà en animals. Avisen, però, que no s'arriba a temps per l'actual crisi després de la detecció del virus a Collserola. Anem a la seu d'Ipra a Amer, a la selva. Núria Peraire.
Bon dia. Ipra té diferents prototips de la vacuna que han funcionat al laboratori i durant el 2026 els provarà en animals. Van començar a fer recerca l'any 2019 en col·laboració amb un centre del CSIC a Madrid que porta anys investigant. La pesta porcina africana és un virus molt complicat perquè afecta directament les cèl·lules del sistema immunitari dels porcs i el sistema de funcionament de la vacuna també és complex. Per tant, tot i les proves en animals, caldrà temps per tenir-la aprovada. Segons la directora de recerca de la divisió animal d'Ipra, Marta Sitjà.
La situació i la crisi que tenim ara difícilment la podrem combatre amb una vacuna perquè estem lluny de tenir-la per poder resoldre la situació actual. Per tant, ara el que cal és aplicar les mesures que s'estan liderant a nivell governamental.
En la crisi de la pesta porcina a la Xina l'any 2018 van morir el 50% dels porcs del país.
L'arribada d'aquesta pesta porcina a Catalunya manté en alerta màxima un sector agrari que justament aquest matí es manifesta a Lleida. Ho fa, però, per reclamar canvis en la gestió de les zones anomenades ZEPA, els espais on el rec està limitat o prohibit per preservar-hi els ocells esteparis que hi viuen. Un centenar de tractors bloquegen des de mig matí un dels punts neuràlgics de la ciutat de Lleida, la Rambla de Ferran. Anem cap allà, Pere. Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia. Som a la delegació de Territori, on des de fa gairebé dues hores estan reunits una representació dels manifestants i també representants del Departament d'Agricultura i de Territori. Exigeixen un replantejament de les zones ZEPA que permeti l'activitat agrària i ramadera en àrees que fins ara estan reservades a les aus estepàries. Podem sentir Carol Aixut, d'Unió de Pagesos, i Pere Roquer, de Saja.
Perquè volem regar com el veí. La decisió, sense cap sentit, de que uns pagesos s'hi poguessin regar i els altres no, o finques partides que unes poden regar i altres no.
Molt protegir la fauna salvatge cinegètica i no podem regar, i el que acaba comportant tota aquesta fauna salvatge cinegètica són malalties com la PPA.
Els pagesos més perjudicats per les restriccions de la ZEPA són els del Segarra-Garrigues, on gairebé la meitat de les hectàrees del canal, unes 35.000, són zones d'especial protecció per les aus estepàries. Podem sentir Pere Anton Mola, que és pagès de la Sentiu de Sió a la Noguera, afectat per les restriccions.
Tot el que el Segarra-Garrigues, el seu projecte inicial, hi havia
de zona de rec, que hi posa un rec. Si la nostra zona ha de ser una zona sepa, que ens posa un rec de suport, almenys assegurar, ja no canviarem el clima ni l'espai, però assegurar la collita que fem ara.
La tractorada bloqueja la Rambla de Ferran des de les 11 del matí a l'espera que acabi la reunió que mantenen aquí a territori els manifestants i també el govern.
La crisi per la pesta porcina ha saltat també al terreny polític. Junts per Catalunya i Esquerra demanen al president Salvador Illa que torni de Mèxic, on és de visita oficial, i que expliqui al Parlament com està gestionant la crisi el seu govern. Jordi Corbalan.
Des de l'oposició retreuen a Illa que sigui a l'estranger i li demanen que es posi al capdavant de la gestió de la crisi. Junts vol que comparegui al ple del Parlament aquesta mateixa setmana. Escoltem la diputada juntaire Janina Abella i el portaveu d'Esquerra, Isaac Albert.
El que no pot ser és que, per una banda, es parli de crisi sanitària i s'activi la UME, i per una altra banda, doncs, anem a la Fira del Llibre de Mèxic i no suspenem un viatge així quan ara estem en crisi sanitària i el que toca és gestionar i gestionar bé.
Ha arribat abans la UME que el president de la Generalitat i en aquest sentit entenem que això no pot ser.
Des del PSC els ha replicat la portaveu del partit, Lluïsa Moret.
S'estan prenent les decisions correctes, estan capitanejades i estan liderades per el president des de Mèxic hora a hora.
Els comuns, l'altre soci d'investidura de Salvador Illa i el Partit Popular, demanen prioritzar ara la contenció de la pesta porcina i ajornar els debats.
Doncs precisament a Mèxic, el president Salvador Illa continua el seu viatge oficial i aquesta tarda inaugurarà a l'estand de Catalunya la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, que té Barcelona com a ciutat convidada. Illa també es reunirà amb joves artistes catalans que viuen a Mèxic i amb el sector editorial que participa a la mostra literària. Enviat especial a Mèxic, Albert Prat.
Salvador Illa inaugura avui l'estand de Catalunya a la Fira del Llibre i es reuneix amb escriptors de casa nostra després que ahir, en el seu primer gran acte a Ciutat de Mèxic, agraís el paper d'aquest país durant el franquisme.
Mèxic va salvar vides i va salvar també gran part de la cultura catalana. Avui ens pertoca reconèixer la solidaritat mexicana i oferir la solidaritat catalana.
Mèxic va obrir les portes a molts republicans catalans.
Para mí fue muy triste. Porque honradamente yo no me quería alejar de mi tierra.
Que l'any 39 es van veure obligats a marxar.
Veníamos de los infiernos más espantosos y llegábamos a un país que sí era un paraíso.
Un paradís per molts exiliats gràcies a la convicció del seu president, Lázaro Cárdenas, tal com recordava el seu fill en l'acte organitzat per la Generalitat.
Llegaron quienes recuperaron editar revistas, quienes fundaron varias editoriales y aportaron mucho a este país.
A banda de la Fira del Llibre de Guadalajara, avui Salvador Illa també es reuneix amb el seu homòleg de l'estat de Jalisco i s'entrevista amb l'ambaixador de la Unió Europea a Mèxic.
Però aquesta Fira del Llibre de Guadalajara també és notícia per la polèmica causada per l'anunci ahir de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, d'instaurar una beca de residència literària a la ciutat reservada als autors llatinoamericans i dotada amb 80.000 euros. La proposta ha provocat un seguit de crítiques a les xarxes d'escriptors com Pere Antoni Pons, Enric Gomà o Melcior Comas, entre d'altres, que han acusat l'Ajuntament de prioritzar els autors llatinoamericans per davant dels creadors locals que escriuen en català. Junts i Esquerra s'han mostrat en contra de la iniciativa i l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana insta l'Ajuntament a retirar la beca i dedicar aquests 80.000 euros a la creació en llengua catalana. Mentrestant, la fira ha rebut amb tots els honors Eduardo Mendoza com a ambaixador dels escriptors que han explicat la ciutat de Barcelona a través de la literatura. L'autor de La ciutat de los prodigios, entre molts d'altres, ha recollit la medalla Carlos Fuentes en reconeixement a la seva obra. Enviada especial a Guadalajara, Marta Vives.
L'escriptor barceloní, convençut que ja és un exemplar en extinció, com ha dit a Catalunya Ràdio.
Potser un dels últims representants d'una època que va crear aquesta imatge de Barcelona literària.
Ha inaugurat el Saló Literari en un auditori ple a vessar. Ho ha fet amb un recorregut tenyit d'ironia per la història de Barcelona fins a arribar a l'època actual de la ciutat, dissenyada pel turisme i de la qual no en vol parlar. Entre dragons i quixots, ha recordat amb nostàlgia l'època daurada de la Barcelona literària, la del boom iberoamericà.
Fue una transfusión de sangre nueva, de entusiasmo, de ver cómo podía existir una lengua tan rica y tan distinta al mismo tiempo.
Mendoza ha rebut la medalla Carlos Fuentes de la mà de la vídua Sílvia Lemus, un honor que tenen, entre altres, Salman Rushdie, Jonathan Franzen o Orhan Pamuk.
Mentrestant, en política espanyola, el Partit Popular endureix l'ofensiva contra el PSOE per les investigacions per corrupció i ara cita Santos Cerdán al Senat el dia 17 de desembre. L'ex número 3 dels socialistes haurà de donar explicacions a només 4 dies de les eleccions a Extremadura. És una recta final d'any molt complicada per Pedro Sánchez, que avui ha demanat resistència als seus davant l'embat de la dreta per poder esgotar, diu, la legislatura. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. El PP aprofita el foc creuat que han obert José Luis Ábalos i Koldo García des de la presó, assenyalant Pedro Sánchez i el seu entorn, i torna a citar Santos Cerdán, que ara ja està en llibertat provisional, el 17 de desembre al Senat. Volen que expliqui si és cert, com apunta el fill d'Ábalos, que va oferir un xec en blanc a l'exministre en nom de Pedro Sánchez a canvi del seu silenci. Segons Tellado, es tracta d'un joc entre delinqüents i tot s'acabarà sabent.
El sanchismo empieza a cantar. Lo hace desde fuera y desde dentro de la cárcel. Y el PP va a subir el volumen para que toda España escuche la Traviata sanchista.
Avui Sánchez ha reunit l'executiva per primer cop després de l'entrada a la presó del que fou la seva mà dreta, José Luis Ábalos, i ha demanat al seu nucli dur que resisteixi. El PSOE diu que no tenen por del que digui Ábalos des de la presó. Montse Mínguez, portaveu.
No nos vamos a dejar chantajear por nadie, tolerancia cero, transparencia total, y no vamos a perder ni un minuto más desmintiendo falsedades. Estamos hablando de un señor que hace 22 meses, dejó de ser miembro del Partido Socialista. Es el momento de la justicia y la justicia dirá.
Per cert, que avui Santos Cerdán se l'ha vist signar per primer cop al jutjat de Tafalla, a Navarra.
Se le dio tiempo.
¿Y qué opina de que esté Ábalos y Koldo en la cárcel?
Que deia Santos Cerdán, això després de la manifestació d'ahir del PP, Tellado avisa que no serà l'última i que també es guarden una altra carta, portar la dona del president, Begoña Gómez, a la comissió del Senat.
I a València, l'exconsellera d'Emergència, Salomé Prades, carrega contra Carlos Mazón. Sosté que hauria hagut d'estar al CECOPI i no pas en un dinar. Ho va fer al programa Salvados, a la Sexta, en la primera entrevista després de ser destituïda i imputada per delictes d'homicidi i de lesions imprudents. Mentrestant, el conseller d'Ensenyament valencià s'ha tret responsabilitats de sobre i ha assegurat a la comissió del Congrés que no era feina seva vetllar per la seguretat dels alumnes i els mestres valencians, Pilar García.
Salomé Prades critica que Mazón encara no ha aclarit què estava fent les hores més dramàtiques de la tragèdia. I el que més lamenta és no haver-li exigit ser el CECOPI, l'òrgan que va gestionar l'emergència. Explica, entre llàgrimes, que les hores més crítiques al president valencià no li va agafar el telèfon.
Pensé immediatament en les víctimes. Porque fue el peor momento de la tarde. Yo quería informarle, no me cogía el teléfono. Reflexionándolo después, sí que he concluido que hubiera sido necesario que el señor Mazón hubiera estado allí.
Mentrestant, des del Congrés, el conseller d'Educació, Cultura i Ocupació, José Antonio Rovira, ha defensat que va marxar cap a casa, a Alacant, a quarts de dues del migdia perquè no tenia informació correcta del que estava passant.
Si hubiera tenido la información que debería haber tenido de la catástrofe que venía, yo no hubiera tomado esa decisión.
I ha sostingut que la gestió de l'emergència als centres educatius no era responsabilitat seva.
Obligación de velar por la seguridad no es una competencia de nuestra consellería. Que yo como conseller de educación tengo que velar por los 500.000 alumnos que tengo y por los 80.000 docentes.
Sí. I ha afegit que tancar les escoles era responsabilitat dels ajuntaments.
Passen 8 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida tornem amb més coses.
Catalunya migdia.
Torrons alemany. Ametlla Marcona. Mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Qui és realment Jordi Pujol? El president, el pare o el mite? Nació presenta Jordi Pujol, El llegat. Un podcast amb testimonis, revelacions i anècdotes mai explicades. 5 capítols que disseccionen una època i un personatge únics. Amb Ferran Casas, Oriol Marc i Jael Brusca. Escolta-la a naciodigital.cat i a les principals plataformes de podcasts.
Doctor, somio amb una cuina preciosa, amb un forn amb càmera i una placa amb extractor integrat que no fa soroll. Què és?
És la síndrome dels Black Premium Days de Miele, amb fins a un 15% de descompte en electrodomèstics Miele de cocció, aspiració, rentat, fred...
Necessito la recepta.
Només fins al 2 de desembre en distribuïdors oficials, botiga Miele i Miele Purés.
Si es trenca el pany de casa, avises al Manyà. Si et roben l'accés a les xarxes socials, 017. Si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. INCIBE. Govern d'Espanya.
El patio de mi.
Milers d'infants a Gaza han perdut casa seva, l'escola i els llocs on sentir-se fora de perill. Per això, la Fundació Vicente Ferrer col·labora amb organitzacions locals per crear espais segurs per a la infància. Perquè els infants tenen dret a jugar. A Gaza, també. Col·labora ja al 900-111-300 i actua per la infància. Avui.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Ja pots fer un donatiu a la Marató pel Càncer. Entra a 3cat.cat/marató i tria la modalitat que et vagi millor per fer la teva aportació. La Marató diu molt de tu.
Catalunya migdia.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. El nombre d'infeccions per VIH a Catalunya s'estanca. L'any 2024 es van registrar 487 diagnòstics nous, 6 més que l'any anterior. Actualment s'estima que prop d'un 6% de les persones infectades encara no ho saben. Són dades que s'han fet públiques avui, que és el Dia Mundial de la Sida, Sara Canyeté.
Sí, la principal via de transmissió és la sexual, en més de la meitat dels casos entre homes homosexuals. Els últims 15 anys, però, el nombre d'infeccions s'ha anat reduint i en això la PrEP, la pastilla de preexposició, ha estat una eina clau. Ho ha destacat la consellera de Salut, Olga Pané, durant l'acte de commemoració que s'ha fet a Barcelona.
Encara tenim molta gent a la llista d'espera i, per tant, no ens podem quedar aturats i hem de seguir batallant per ampliar aquesta prestació. Però en aquests moments Catalunya cobreix amb el PrEP a 13.300 persones que reben aquesta profilaxi. El 39% de totes les profilaxis a l'estat espanyol.
La prevenció és clau per lluitar contra la sida, però també ho és la investigació. Avui hem conegut un estudi liderat per l'Institut de Recerca Vall d'Hebron que ha identificat diversos llocs on s'amaga el virus per mantenir-se latent i no ser visible als tractaments actuals, Sara.
Sí, exacte, ho ha explicat Ana Gallego Cortés, que és la primera autora d'aquest estudi. Diu que han trobat unes molècules que podrien reactivar aquests reservoris i, per tant, facilitar l'acció de les teràpies contra la infecció.
En el projecte lo que hemos identificado son molécules que son capaces de reactivar los reservoris latentes de tejido, es decir, aquellas células que se encuentran infectadas con VIH pero que se encuentran silenciadas y por lo tanto no pueden ser detectadas ni por el sistema inmune ni la terapia antirretroviral actual las puede hacer nada en eliminarlas.
Una recerca que és important perquè els reservoris del VIH són el principal obstacle per poder curar la sida de manera definitiva.
En la informació internacional, intensos contactes diplomàtics per aconseguir avançar en el pla de pau per Ucraïna. L'enviat especial dels Estats Units, Steve Witkoff, viatja avui a Moscou per reunir-se demà amb Vladimir Putin, mentre Zelensky torna a visitar Macron a París. Tot mentre continuen els bombardejos russos que han deixat 4 civils morts i més de 20 ferits a la ciutat de Dnipro. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, diu que les negociacions d'aquesta setmana poden ser decisives. Els 27 han reunit els seus ministres de defensa per tractar el suport militar a Kiev. Brussel·la, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. La Unió Europea envia de nou un missatge d'optimisme sobre les converses per la fi de la guerra, però es manté ferma en la postura que cal mantenir la pressió a Rússia i ajudar més Ucraïna. Els ministres de defensa dels 27 volen assegurar el suport militar per Kiev a llarg termini, tenint en compte que es calcula que el seu exèrcit necessita 70.000 milions d'euros de finançament anual, fins i tot si hi ha alto el foc. Kaya Kallas, alta representant per la política exterior.
Queda clar que Rússia no vol la pau i, per tant, hem de fer Ucraïna tan forta com puguem perquè estigui preparada per defensar-se per si mateixa en aquest moment tan difícil. Podria ser una setmana crucial per a la diplomàcia.
Els 27 continuen negociant com utilitzar 140.000 milions d'euros confiscats a Moscou en forma de préstec per Ucraïna, enmig de les reserves de Bèlgica, el país on estan dipositats els actius. La Unió Europea s'ha marcat com a límit per decidir la cimera de líders de mitjans de mes.
Els conflictes d'Ucraïna, però també de Gaza, estan alimentant els comptes bancaris de les principals empreses armamentístiques de tot el món. L'any 2024 ho van fer a nivells mai vistos pel que fa a les 100 principals companyies de la indústria. Segons l'Institut CIPRI d'Estocolm, van ingressar un 6% més que l'any anterior, Sergi Roca.
Estem parlant de 679.000 milions de dòlars, una xifra rècord protagonitzada sobretot pels Estats Units i per Europa. Aquesta és la principal conclusió, però de l'informe n'extraiem altres aspectes que ens han cridat l'atenció. D'una banda, les dues armamentístiques russes que hi apareixen han millorat els ingressos com si fossin innocues a les sancions internacionals contra Moscou. I sobre les empreses d'Israel també han guanyat més diners, un fet que en declaracions a Catalunya Ràdio Diego López da Silva, investigador del CIPRI, atribueix als contractes amb el govern de Netanyahu, però també a les exportacions a altres països.
The state of Israel is, of course, increasing the demand, is buying a lot of weapons, signing a lot of contracts. So that's one major drive there. The other one is exports to European countries. These are things that sometimes they may not align, which is maybe sometimes some reprimands from governments.
I encara la informació internacional, més de 1.000 persones han mort i centenars continuen desaparegudes a les inundacions que hi ha hagut els últims dies al sud d'Àsia arran de l'arribada d'un cicló en plena temporada de monsons. Ara mateix són 2:45 de la tarda. Les pluges torrencials han arribat al sud de Tailàndia i al nord de Malàisia, però han estat especialment devastadores a Sri Lanka i a Indonèsia, sobretot a l'illa de Sumatra, Eva Pineda.
Només a Sumatra se superen els 600 morts, els 460 desapareguts i el 500.000 d'evacuats per les esllavissades inundacions. Hi ha desenes de milers de persones sense menjar, aigua potable ni subministraments bàsics. Molts s'han quedat sense res.
Sabem que ens enfrontem al desastre natural més gran i desafiant de la nostra història. I per això també hem llançat l'operació de rescat més difícil que hem fet mai en aquest país.
Hem sentit el president singalès perquè a Sri Lanka el cicló ha causat més de 350 morts i 360 desapareguts.
Tornem a casa nostra perquè els Mossos d'Esquadra desarticulen dos grups de narcotraficants rivals dedicats al haixix. En total hi ha 14 detinguts i s'han requisat 5 tones d'aquesta droga. Les dues bandes van quedar al descobert arran d'un intent de robatori de droga d'un grup criminal cap a l'altre, tot plegat al mes d'abril a Sant Quintí de Mediona, a l'Alt Penedès, Miquel Jarque.
Sí, són dues bandes molt professionals i violentes, i també se'ls ha intervingut armes de foc, explosius, equips electrònics i inhibidors de freqüència. Tot es va destapar gràcies a la col·laboració ciutadana amb l'avís d'un veí que va alertar d'una furgoneta que bloquejava un carrer. Els Mossos hi van trobar sacs plens de paquets de droga i distintius policials falsos. També van descobrir que estaven robant el celler d'un habitatge que funcionava com un magatzem de droga. En aquesta operació es van detenir 6 homes, els 5 lladres i l'home que custodiava la droga. Després d'investigar aquest narcoassalt, van detenir 8 persones més d'entre 18 i 63 anys a Vilafranca del Penedès, Sant Martí de Sarroca, Barcelona, Gavà, El Prat i Cornellà de Llobregat. Estan investigats per robatori amb violència, tinença d'armes, explosius i un delicte contra la salut pública, entre d'altres.
I una cosa més abans de la publicitat. Terrassa i Sabadell activen avui les sancions en cas d'incompliment dels criteris mediambientals a les zones de baixes emissions, aquestes dues ciutats. A Reus, al Baix Camp, també s'ha activat avui aquesta zona de baixes emissions. I les restriccions afecten els vehicles sense etiqueta ambiental de fora de la ciutat, tot i que hi ha una vintena d'excepcions i moratòries per suavitzar-ne l'impacte. Tarragona, Manel Sastre.
Bon dia. La zona de baixes emissions estarà activa de 7 del matí a 7 del vespre, només de dilluns a divendres. A partir d'avui ja es podran tramitar multes, tot i que la regidora de Seguretat Viària, Dolors Vázquez, recorda que els 24 dies de gràcia anuals faran que a la pràctica aquest desembre tampoc se sanciona ningú.
Aquest mes de desembre de 2025, les persones sense distintiu ambiental de fora del municipi que vulguin accedir a la nostra ciutat i que no hagin sol·licitat cap mena d'autorització o petició, podran accedir aquests 24 dies i, per tant, no hi haurà cap mena de sanció per part d'ells.
L'Ajuntament ha establert un grapat d'autoritzacions i moratòries per facilitar les coses i acords també amb 13 aparcaments del centre que permetran als conductors sense etiqueta accedir-hi sense sanció. Els veïns no ho veuen clar. L'Associació de Comerciants al Tomb de Reus ha demanat als jutjats la paralització cautelar de la mesura perquè creu que s'ha fet sense els informes preceptius d'impacte econòmic. Els veïns de Reus no es veuran afectats, però fins al gener del 2028, quan s'activarà també la restricció als vehicles amb etiqueta B.
Passant 3 minuts a 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Quin bon dia! M'agrada poder venir fins aquí per passejar.
Sí, sembla increïble que tan a prop de casa puguem gaudir d'aquest entorn natural.
I que sempre estigui tan ben cuidat.
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Ocasió Plus.
Te compra tu cotxe.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh!
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh!
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Catalunya Ràdio. Som 3K. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3K.
Som 3K.
A la tarda reflexionem, riem i ens emocionem.
Reivindico el teatre molt perquè encara penso que serà un acte...
Clara Segura.
Una trobada revolucionària al teatre, perquè cada vegada ens reunirem menys amb 400 persones. Quan et trobes tu amb 400 persones?
Tortell Poltrona.
Els d'allà pensen que és l'última vegada que poden riure i els d'aquí saben que demà encara podrem fer-ho. Hem arribat a nanos discapacitats, ferits, molt sense pare ni mare.
A la tarda tenim tots els registres.
Se'ns deia que érem mongòlics, normal.
Andy Trias.
Els metges d'aquella època li deien la meva mare, que sàpiga que el seu fill serà un vegetal.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Catalunya migdia.
Passant 5 minuts a 2 quarts. Dones d'aigua, falugues, maneirons, barrufets... Són només alguns dels més de 150 éssers que apareixen a la Guia de les Criatures Fantàstiques Catalanes que acaba de publicar l'editorial Coma Negra. Un llibre fet a 4 mans per Joan de Déu Prats i Maria Padilla, que culmina una feina de 10 anys d'estudi i recuperació de la mitologia catalana i que omple tot un buit, Montse Camps.
Sí, perquè quan van començar a treballar junts no hi havia obres de divulgació de referències sobre la mitologia pròpia. Ja han publicat 7 llibres, tots amb molt èxit. I és que en ple segle XXI hi ha més interès que mai per l'imaginari fantàstic, segons l'autor dels textos, l'escriptor Joan de Déu Padilla.
Ens reconnecta una mica amb la natura, que estem desconnectats, i a més ens reconnecta amb la imaginació, perquè diguéssim que vivim un món molt planer, molt eficaç, molt eficient, però on ens deixen poc volar la imaginació, l'utopia ha desaparegut, i aquests personatges ens recorden que la vida és molt més complexa, i aquesta complexitat la tenim molt a vora de casa, si sabem copsar-la.
Textos que barregen mitologia, simbolisme, cultura popular i somnis que transformen imatges, la il·lustradora Maria Padilla.
Sobretot busco doncs, la zona geogràfica, els colors d'aquella zona, i busco les característiques que, amb la que puc donar com la volta. No acaba fent un fullet típic, sinó que si al final són personatges això que surten d'una mina, del bosc, doncs que aquest remet a pedres, les falgueres, perquè també si un infant va a buscar això pugui arribar a trobar alguna cosa que s'assembli.
La guia inclou també indrets màgics com Gandalfia, un paratge idíl·lic en algun lloc imprecís de la Terra Alta, o Viterna, possessió d'un feudal del Rosselló, on les bruixes organitzaven aplecs i feien metzines amb serps, llangardaixos i escorpins.
Doncs éssers mitològics també n'hi ha molts al cinema. Per cert, les sales de cinema tenen avui bones notícies.
Benvinguts a Parelles en Crisi. Sóc el vostre animal de teràpia.
I és que l'èxit de Zootropolis 2 ha estat encara més gran del que s'esperava, Marc Garriga.
La indústria ja preveia que animés la taquilla, però s'ha convertit en la quarta estrena més taquillera de la història. Arreu del món ha recaptat prop de 500 milions d'euros, sobretot gràcies a la seva bona acollida a la Xina. És la millor estrena de la història de Disney, la millor d'una pel·lícula animada, i només la superen 2 cintes dels Venjadors i una de Spider-Man.
De les últimes hores també en tenim una de freda i una de calenta pel que fa al cinema català. I és que Sirat, perd, però Tardes de Soledad guanya.
La pel·lícula d'Oliver Lasche s'ha vist superada per valor sentimental als premis del cinema independent britànic, els BIFA, i la noruega es va endur el premi a la millor pel·lícula internacional. Es confirma, per tant, que és la rival a batre de cara als Oscars. En canvi, la prestigiosa revista francesa Cahiers du Cinéma ha triat Tardes de Soledad com la millor pel·lícula de l'any 2025. La cinta d'Albert Serra, que també va situar en el número 1 Pacificción l'any 2022, se situa al davant d'una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson.
Tot això pel que fa al cinema, però si ens fixem en les plataformes de streaming, aquesta setmana arriba una nova sèrie basada en un llibre de Javier Cercas.
Los asesinos son profesionales, son sicarios.
Després d'Anatomia de un instante, arriba ara a Movistar Plus dijous Terra Alta, que comença amb l'assassinat de dos importants empresaris catalans.
És un thriller policíac carregat de violència, suspens, drama i corrupció amb Miguel Bernardó, Marta Etura i Ivan Massaguer. Una sèrie clàssica, als antípodes d'una altra estrena d'avui a Movistar Plus, Silencio, que és una de les propostes més brillants d'Eduardo Casanova. Tres capítols de 20 minuts per parlar de com el món jutja i condemna sense pietat a través d'una família de vampires encarnades per Ana Polvorosa, Maria León i Letícia Dolera. De l'àmbit internacional destaquen Los Abandonados a Netflix, un western protagonitzat per Lena Headey, la Cersei Lannister de Joc de Trons, i Gillian Anderson, la Dana Scully d'Expedient X, i la segona temporada de la meravellosa Totes les bèsties petites i grosses des de demà a Filmin.
I a més, arriba el desembre i per tant, potser molts de vosaltres ho estàveu esperant, les plataformes abracen les primeres estrenes nadalenques.
Mom?
Hey, mom.
Mom?
Per exemple, aquesta pel·lícula que protagonitza Michelle Pfeiffer.
S'estrena dimecres a Prime Video o What Fun, una comèdia familiar amb aires de sola casa on l'abandonada aquest cop és la mare. Netflix aposta dimecres per la comèdia romàntica El secreto de Papá Noel i divendres per la seqüela de La Navidad en sus manos amb Santiago Segura i Ernesto Sevilla. I finalment, Apple TV Plus estrena també divendres Ha llegado la nieve a Fraggle Rock amb aquells divertits titelles que es van fer famosos als anys 80.
Doncs molta gent segur que està esperant les estrenes nadalenques, per exemple, la Laia Tudel, que ha fet una cara d'il·lusió tremenda.
Moltíssim.
I abans dels esports, TV3 lidera el mes de novembre amb un 14,3% de quota i amplia la distància amb els competidors al prime time amb un 15,9%. Algunes de les apostes que l'impulsen són Vintage, Crims, Joc de cartes o Col·lapse. La cadena també lidera el Daytime per 49è mes consecutiu, gràcies a programes com Matins, Tot es mou o El futbol. Pel que fa a la plataforma 3CAT, gairebé arriba als 22 milions de reproduccions amb l'èxit de les noves temporades de programes clàssics i també d'apostes, com ara La Casa Nostra o La Travessa.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça torna a ser líder de la Lliga, però Hansi Flick no està satisfet.
Demana un pas més a l'equip i, a més, avui ha explicat una de les imatges més comentades aquest cap de setmana. Per què estava trist Flick després de la victòria al Camp Nou? El Barça torna a ser líder de la Lliga amb un punt més que el Madrid. L'empat dels blancs ahir a Montilivi fa que els blaugranes tornin a liderar la classificació, però tot i així, avui el tècnic del Barça ha sortit a la sala de premsa i s'ha mostrat decebut amb el rendiment de l'equip perquè n'espera més. I també, el que dèiem, explicant la imatge d'ell trist, assegut a la banqueta del Camp Nou després del partit de dissabte. Roger Arbusà, que ha seguit i ha estat a la roda de premsa, què li passa a Hansi Flick?
Doncs que estava frustrat. Ell diu que està bé, que està content, però sí que se sentia frustrat després del partit contra l'Alavés. És una imatge que, com dius, doncs ha corregut molt en les últimes hores. Ell avui ha donat explicacions i diríem que és una barreja de coses. Ahir el club explicava que la decepció era més amb el quart àrbitre, però Flick ho atribueix primer al joc de l'equip, concretament a les pèrdues de pilota, ara el sentireu, però sobretot a una discussió que diu que va tenir amb el seu segon, Marcus Sorg, arran de la seva expulsió.
És realment divertit. No estic segur de qui va començar a pensar això i ho va escriure. Estava decebut perquè havien perdut massa pilotes i també hi ha dues targetes vermelles a la banqueta. He de mirar al meu voltant i dir, tranquil·litzeu-vos. Quan van fer el tercer gol i Sorg va ser expulsat, jo vaig discutir amb ell. En Marcus és amic meu, la persona més important que tinc aquí i forma part de la meva família. I estava pensant en això. Vaig pensar que si entrava a dins potser trencaria alguna cosa. Per això em vaig quedar a fora. fora per agafar aire fresc. Va ser el que vaig fer. Soc prou fort per enfrontar-me a tot el que vingui aquesta temporada. Estic content amb el meu equip i estic content de ser aquí. No estem al nivell de la temporada passada, però tenim potencial. Hem de pujar el nivell i en això estem treballant.
Bé, i més enllà d'això, és evident que Flick no està del tot content amb el to de l'equip, continua sent molt autocrític i admet contínuament, a més, que ho han de fer millor.
So I think we make too many mistakes. So it's like that normally.
Cometem massa errors. Normalment tenim prou qualitat per controlar més els partits i això és el que he trobat a faltar en els últims partits. Hem de pujar el nivell. Podem fer-ho. Tenim la qualitat per fer-ho i això és el que vull veure.
Yeah, increase this level because we are able to do it. We have the quality to do it and this is what I want to see.
I demà, per cert, tornarà a ser baix Araujo. Fins ara la versió del club era que tenia aquest virus estomacal, però avui compta perquè Flick ha explicat que es tracta d'un tema privat. També ha demanat respecte al voltant d'això. El cas és que el jugador està afectat, això ja ho hem explicat, està afectat després del partit contra el Chelsea i de moment encara no se sent en condicions d'afrontar un partit.
Doncs aquesta és la informació al voltant de Ronald Araujo, que també n'ha parlat avui Hansi Flick a la roda de premsa, l'acabem de sentir amb el Roger Arbusa, però avui també ha parlat el president del Barça. Perquè Joan Laporta ha estat a la presentació del partit de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio i diu que està molt tranquil respecte a Hansi Flick. A més, també ha parlat de tot l'enrenou amb les entrades al partit de dissabte i altres qüestions. Marcos García.
Doncs sí, el relat de Laporta sobre Flick i si estava content o no content coincideix fil per randa amb el del tècnic alemany. Diu que només estava descontent per l'expulsió, frustrat, però que el veu motivat, il·lusionat, i Laporta tenia avui molt interès, com dius, en parlar dels problemes de l'estadi i per accedir al partit de dissabte. Diu Laporta que avui estan acabant l'auditoria per saber exactament què va passar, que demà en faran roda de premsa, que els proveïdors que té el Barça en aquest àmbit tecnològic són de primer ordre i que estan intentant treure l'entrellat de què va passar dues hores abans del partit. Són declaracions a 3Cat Info.
Dues hores abans del partit, doncs, es va produir un ralentiment del lliurament de les entrades, que això, doncs, es va provocar per un nombre superlatiu de càrrega que no estava, doncs, s'havien fet les proves de càrrega i ho havien fet amb 60.000, diguem-ne, entrades. Dues hores abans del partit es va produir una sobrecàrrega que és la que estem determinant les causes.
Aquesta és una primera explicació que deia, com ens deia Marcos, que ha fet el president del Barça al voltant de tota la polèmica amb les entrades, però demà faran una nova roda de premsa quan tinguin acabada l'auditoria i aquí segurament tindrem detalls que acabin d'aclarir bé la situació i què és el que va passar i que va afectar més de 7.000 socis, recordem-ho, que no podien tenir la seva entrada just abans del partit. Alguns no van poder entrar al partit, van marxar, d'altres van entrar, però més tard al partit. I al voltant d'aquesta qüestió tenim novetats perquè hi ha socis d'alguns amb passe de temporada i d'altres que tenen ja l'entrada amb l'Atlètic de Madrid, que ens han fet arribar que ja han rebut un correu amb l'entrada del partit de demà en PDF. Això és el sistema que es feia servir la temporada passada. Aquesta temporada van deixar d'enviar els PDFs i només es podia fer via l'app dels socis. De moment tenim constància que hi ha alguns socis que ja estan rebent aquestes entrades per PDF. Marcos, tenim alguna informació més que puguem afegir des del club, sobretot al voltant de si és una novetat provisional o que serà definitiva?
Doncs sí que, de moment, de cara a aquest partit contra l'Atlètic, que és el primer amb el que ens trobem, el de demà, conviuran els dos sistemes, és a dir, PDF i app amb codi QR.
Si no hi ha cap imponderable, si no hi ha cap problema...
Espera, sentim la porta. Era important tancar tota la informació al voltant de les entrades. Doncs, de moment, conviuen aquests dos sistemes, PDF, i entrar també amb l'app dels socis per aconseguir l'entrada. Veurem segurament demà a la roda de premsa. Tindrem més detalls. Ara sí, Marcos, també ha parlat d'altres qüestions el president del Barça.
Doncs sí, una mica vinculat a això de l'assistència. Laporta ha tingut interès en vincular el nombre de gent que va a l'estadi amb la grada d'animació. Ja sabeu que la grada d'animació entrarà a l'estadi quan arribi el permís d'UC, és a dir, el següent permís que el Barça té pendent. Doncs Laporta ha aprofitat que demà hi ha aquest partit del que parlàvem per dir: 1. Que tothom faci pinya i s'ho ha fet venir bé per dir: escolta, jo sóc el primer interessat en que hi hagi grada d'animació i aquí ha posat a la vegada data per la grada d'animació i per tenir aquest permís UC. Passarà en el que queda de mes.
si no hi ha cap imponderable, si no hi ha cap problema, això ho tindrem a finals d'aquest mes, a finals del 2025. Em refereixo a la part del Gol Nord i a la grada on es pot articular la grada d'animació. Tinguem una mica de paciència i tanquem files i aquest dimarts animem, doncs, que anirem de, sortirem a jugar de líders i jo crec que hem de, si guanyem el partit continuarem de líders, per tant que tothom vingui amb ganes d'animar l'equip.
Laporta ha fet aquestes declaracions a la presentació de les samarretes de la Marató, la de 3Cat Info, que aquest any, ja sabeu, per cercar fons per al càncer, preneu nota dels dies en el que veureu el logo al frontal de la samarreta dels vostres equips, dels equips catalans. Aquest dissabte arrenca l'Espanyol femení en el partit contra el Madrid, aquest diumenge l'Espanyol masculí contra el Rayo, la propera setmana, divendres 12, Reial Societat Girona, dissabte 13, Badalona Women Barça femení, aquí, ja sabeu, el duran els dos equips, tant el Badalona a Women com el Barça. I també el mateix dia 13, aleshores serà el torn del Barça masculí contra l'Osasuna. Per ser a banda de la porta, a l'acte d'avui hi havia el president del Girona, del Figeli, que ens ha explicat que està convençut que l'equip se salvarà i se salvarà bé.
Doncs tot això en aquest acte de presentació del partit de la Marató. Tornem a la Lliga. El Barça és líder gràcies a que el Girona va empatar amb el Madrid.
A la frontal del gran persigue un cop un aquí el Jú.
És un altre dels moments del cap de setmana, l'empat del Girona Montilivi davant el Madrid, un empat que no treu l'equip de la zona de descens, però que Eduard Solà deixa bones sensacions al tècnic gironí.
Sí, Laia, el tècnic, els aficionats i a tothom. És veritat que amb el dèficit de punts que té des de començament de temporada el Girona, un empat no el treu de pobre. I, de fet, tot i haver encadenat aquestes tres jornades consecutives sense perdre, com deies, l'equip continua en zona de descens. Amb 12 punts, això sí, amb els mateixos que l'Osasuna, que és l'equip que marca la permanència. Ahir contra el Madrid, amb la millor entrada de la temporada, més de 14.000 espectadors a Montilivi, un altre partit gairebé complet. Unagi va fer un bon gol al final de la primera meitat, com ara sentíem, però Mbappé va empatar pel Madrid a la segona. Mitchell diu que això és un bon punt.
El punt és bo, les sensacions són bones. Estan en descens? Sí. Continuarem patint, con el patiment d'estar en una situació difícil? Sí, però l'equip treballa bé, l'equip té més confiança, l'equip té més seguretat en el que estem fent i espero que a poc a poc sortirem d'aquesta situació.
Per cert, el marroquí Unagi, un altre cop dels destacats, va veure una targeta groga que li impedirà jugar diumenge al camp de l'Elx i com que després s'ha de concentrar amb la selecció del Marroc per jugar a la Copa d'Àfrica, ja no jugarà més amb el Girona fins l'any que ve. Aquesta setmana el Girona té dos partits, dimecres a Ourense, a la Copa, i diumenge al camp de l'Elx.
I aquest empat del Girona ha suposat un partit més per al Madrid sense guanyar, crisi de joc i resultats a l'equip blanc, que durant el mes de novembre ha vist com se li esfumava l'avantatge de 5 punts respecte al Barça a la Lliga. Els blancs han sumat un sol triomf en 5 partits i el tècnic Xavi Alonso està en entredit, Montserrat.
Fa 35 dies després de superar el Barça al Clàssic, el Madrid tenia 5 punts sobre els blaugranes. En aquest novembre tràgic, els blancs han encadenat 3 empats seguits a la Lliga i amb equips de la zona baixa de la taula. Empat a 0 amb el Rayo, empat a 2 amb l'Elx i empat a 1 ahir amb el Girona. 3 sortides, 3 punts per a Madrid, mentre que el Barça en sumava 9. El primer del Salaveu clar i contundent està Kylian Mbappé, que a les seves xarxes socials diu que han de canviar de dinàmica i demostrar qui són com a equip i que el resultat d'ahir no era el que volien. Les dades són clares, analitzant el partit. El Madrid va fer un sol xut a porta durant la primera part. A la roda de premsa posterior, el tècnic Xavi Alonso admet que els va faltar punteria i, de forma sorprenent, qualifica de remuntada el fet d'empatar a partit contra el Girona. Això sí, al tècnic blanc li sorgeixen dubtes sobre com redreçar el joc de l'equip.
Bueno, nos ha faltado completar más minutos de buen fútbol, de fútbol ofensivo, de ser dominantes. Sí que en la segunda parte lo hemos hecho mucho más y eso es lo que queremos, ¿no? ¿Por qué no lo conseguimos? Es lo que tenemos que analizar, que mirar e intentar desde el inicio poder hacerlo o incluso si lo hacemos la primera parte, en la segunda parte darle continuidad, ¿no?
Els blancs es queixen per l'acció de Joel Roca sobre Rodrigo al minut 80 de partit que, segons Alonso, l'àrbitre de Burgos Bengoetxea hauria d'haver revisat amb el VAR. Dimecres, nova cita del Madrid a la Lliga, al camp de l'Atlètic Club, al Bilbao, però no pot badar perquè el Barça li ha pispat el liderat als blancs, però ara tenen el Villarreal a només un punt i l'Atlètic de Madrid a 2.
I l'Espanyol continua sumant bons resultats. Els blanquiblaus segueixen en posicions europees i aquest cap de setmana Joan Fitó han sumat la cinquena victòria fora de casa aquesta temporada.
Amb un gol de Quique García de córner i ja a les acaballes del partit, l'Espanyol va tornar a fer un partit molt seriós i a Balaïdos, gràcies a la pilota aturada, va poder sumar la segona victòria de la temporada a domicili. Manolo González ressalta la importància de la pilota aturada.
Jo, per sort, a la trajectòria esportiva sempre li he donat molta importància, sempre ens han donat molts punts a totes les categories, i a primera això és una categoria més que et donen punts i punts importants. A un partit com avui, que ha sigut un partit tancat sense massa ocasions per cap dels dos, la pilota aturada té un... penso que un punt important per poder guanyar i a nosaltres ens ha donat la victòria.
L'Espanyol és sisè amb 24 punts, els mateixos que el Betis, que és cinquè. Els blanquiblaus, però, no volen sentir a parlar d'Europa. El pròxim compromís de l'Espanyol, dijous a la Copa contra l'Atlètic Balears, a la Lliga, diumenge rebrà el Rayo a Cornellà.
Menys de 100 minuts, perquè siguin les 3 de la tarda. Fem una pausa i després parlarem d'Aitana Bonmatí. S'ha lesionat i la Ruth Vila té tota la informació.
Catalunya migdia. No perdis la Fira dels Torrons de Llinars.
Del 6 al 8 de desembre gaudeix d'un munt d'expositors, zona de food trucks, tallers i teatre familiar i actuacions en directe amb en Bauca i la nit del Canet.
Més informació a Instagram a @firadelstorronslinars o a la web de l'Ajuntament.
Organitza l'Ajuntament de Llinars del Vallès. T'hi esperem. Qui és realment Jordi Pujol? El president, el pare o el mite? Nació presenta Jordi Pujol, El llegat. Un podcast amb testimonis, revelacions i anècdotes mai explicades. 5 capítols que disseccionen una època i un personatge únics. Amb Ferran Casas, Oriol Marc i Yael Brusca. Escolta-la a naciodigital.cat i a les principals plataformes de podcasts.
Hola, sóc el Raül, el que t'acaba de fer una rascada per can. Sé que t'esperaves el meu telèfon en comptes d'aquest dècim de Nadal, però he pensat que per què no totes dues coses alhora. Aquest dècim diu, em sap greu, compta amb mi i amb la meva assegurança. Així doncs, espero que ens toqui, que el toc que t'he fet s'arregli aviat, firmat un veí que no t'ha vist, però que espera veure't aviat. Jo, quin tio més maco.
22 de desembre, Loteria de Nadal. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Si et persegueix un fantasma, avises als caçafantasmes. Si els trolls et molesten, 017. Si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. INCIBE. Govern d'Espanya.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El que dèiem d'Aitana Bonmatí, males notícies per les jugadores, va lesionar ahir a l'entrenament de la selecció espanyola. Avui pendent de més proves per confirmar el temps de baixa, però Ruth Vila, el club, són pessimistes.
Sí, perquè ara mateix el que contemplen tant el club com la jugadora és que caldrà passar pel quiròfan. Aitana es va fer mal a l'entrenament d'ahir al matí de la selecció espanyola i les proves van confirmar que pateix una fractura al peroné, és una fractura a l'altura del turmell i és una mala ruptura. Per això totes les parts parlen d'operació. El Barça farà oficial en principi avui mateix el tractament i el temps que haurà de passar Aitana sense jugar. També avui n'ha parlat des de la concentració de la selecció espanyola la central blaugrana Irene Paredes. Era la prèvia de la tornada de la final de la Lliga de les Nacions, que Espanya jugarà demà contra Alemanya al Metropolitano.
La verdad que la baja de Aitana es una baja muy sensible para la selección, a posteriori con el Barça también. Personalmente no pude ver cómo sucedió la acción, me lo contó ella, pero bueno, fue una acción a la que le dolió y bueno, pues a la vista está que algo gordo había sucedido. Desde aquí mandarle mucho ánimo, que se recupere sobre todo bien y nosotros pues a apretar.
Demanava Pere Romeu que l'aturada de seleccions fos tranquil·la pel Barça, però clarament no ho ha estat, perquè a més de la lesió greu d'Aitana, que és peça capdalt de l'equip, Quique Nazaré també va tornar abans d'hora de la concentració en Portugal, va acabar el primer partit d'aquesta aturada demanant el canvi, plorant després d'un cop al turmell. No és una lesió tan greu com la d'Aitana, però el Barça assumeixen que podria estar de baixa entre 6 i 8 setmanes. Un Barça que continua amb molt poc marge per qualsevol moviment al mercat d'hivern, per fer fitxatges, pel tema del fair play de la Lliga Masculina, i des dels despatxos veuen gairebé impossible que la directiva doni vistiplau a qualsevol fitxatge ara mateix al mercat d'hivern. A Patri, lesionada, no se l'espera fins més o menys la segona setmana de gener. Només 12 punts. Aquesta és la diferència entre Lando Norris, líder del Mundial, i Max Verstappen. El neerlandès ha guanyat aquest cap de setmana el Gran Premi de Qatar i deixa la classificació més ajustada que mai. El Mundial, Mariona Serra, es decidirà en l'última prova,
que serà el Gran Premi d'Abu Dhabi d'aquest pròxim diumenge. Norris arriba líder amb 12 punts sobre Verstappen i 16 respecte a Piastri. És a dir, tots tres tenen possibilitats i opcions matemàtiques de proclamar-se campions. Però Norris és l'únic dels tres que depèn d'ell mateix. Serà campió si acaba la cursa dins del podi. Verstappen, per la seva banda, necessita guanyar la cursa i que Norris finalitzi quart o en una posició inferior. Piastri només seria campió si aconsegueix la victòria i Norris acaba sisè o pitjor. Sentim a Verstappen.
See what happens. Yeah, I mean,
A veure què passa. Em sento exactament igual que la setmana passada. Ara bé, és cert que hi estem més a prop. M'hauria agradat molt poder-ho estar una mica més, però tot continua obert. Intentarem donar el millor de nosaltres. Anirem a totes i no ens rendirem. A veure si podem mantenir l'emoció fins al final.
Yeah, we can make it exciting till the end.
Totes aquestes opcions han quedat obertes arran del Gran Premi disputat ahir a Qatar i amb victòria per Verstappen, la cinquena de les últimes 8 possibles. Norris, en canvi, només va poder ser quart per culpa d'una estratègia errònia de McLaren que ells mateixos han reconegut.
I l'últim minut, com sempre, per la Marta García, perquè ens explica altres qüestions del dia.
Doncs mira, comença per el futbol sala a partir de les 8, partit avançat de la 13a jornada de la Lliga, en què l'Indústria Santa Coloma rep el Palma Futsal. Els balears ocupen la 8a posició amb 18 punts pels 11 dels colomencs, que ara firmen la 14a posició. En el Mundial Femení, partit de quarts de final entre Espanya i el Marroc. 6-1 està dominant el combinat espanyol al minut 39 de partit. I també t'explica que l'escorta neerlandès Sander Hollander seguirà vestint la samarreta del Bàsquet Girona, amb qui ha ampliat la seva vinculació un mes més. Per tant, doncs, havia firmat per 2 mesos, ara en firma un tercer.
Molt bé, doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, a les 7 més esports del Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.